Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La patronal catalana Pimec ha plantejat adaptar les anomenades minifeines, ho coneixereu també com a minijobs, aquestes minifeines que a Alemanya han estat com una alternativa a l'atur. La patronal ho ha fet plantejant-ho la vigília del Dia del Treball, un fet que ha aixecat nombroses crítiques. Proposen incentivar fiscalment contractes a mitja jornada o menys, fins i tot, a temps parcial, però que alhora siguin compatibles amb el cobrament de prestacions socials o pensions per l'atur. Ho va presentar Pimec i en Josep González, que és el president d'aquesta patronal, llançava ahir aquesta pregunta a la nit a RAC1.
Què és més precari? Un minijob que dona una oportunitat de feina o un senyor que està sense cap feina? No podem oblidar que estem parlant d'un 27% de gent aturada. I aquesta és una circumstància que ens hauria de fer pensar com podem enriquir les oportunitats de que aquesta gent trobin feina.
Amb aquest debat sobre la taula avui hem convidat dos experts. Per una banda, Camil Ros, que és secretari de Política Sindical d'UGT. Camil, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
I de l'altra banda, el professor d'EADA i director del Programa de Relacions Laborals Estratègiques i Compensació Integral, el senyor Jordi Costa. Professor, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Abans que res, vull preguntar si acabarà passant, si els minijobs o les minifeines s'acabaran aplicant, acabaran sent una realitat, com ara fa uns anys es parlava de les ETTs i tot això, i al final doncs es van fer els contractes a temps parcial o temporals, s'acabaran aplicant els minijobs?
És que els minijobs ja existeixen, perquè qualsevol empresa pot contractar a una persona amb un contracte temporal, no fa falta que sigui fix o que agafi la fórmula de temps parcial, per 3, 4, 5 hores o el que vulguin, no? Per tant, ja existeixen. I fins i tot podria posar un exemple que suposo que encara es continua, però és un acord que nosaltres vam fer fa molts anys, que era Mollerussa, la fàbrica de prefabricats Pujol, que van obrir una línia nova del metall i es van contractar dones a mitja jornada, no? I fins i tot després, quan es volia que anessin a jornada completa, no ho volien, no? Per tant, fins i tot, exemples concrets n'hi ha. Jo crec que el problema és que darrere d'aquí tornen a fer una trampa, que és que suposo que el que volen és no és una reducció de jornada o és una reducció de jornada desproporcional, és a dir, per dir-ho així, que el millor treballi 5 o 6 hores, cobrar-ne 4, i que per tant, deixant de banda els incentius fiscals o desgravacions a la cotització social, que ja hi ha fórmules contractuals que tenen, el que busquen novament és devaluar salaris i precaritzar. Per tant, el problema és que en tots aquests debats, els que més o menys algú en sabem o cada dia estem d'allò, jo crec que és un debat trampós. És a dir, el problema no és el tipus de contracte. El problema és que no hi ha polítiques de reactivació econòmica, que l'economia està encallada, reencallada, ja no sé si prop de no sé on, del precipici, i que per tant és això el que generarà noves feines. Jo que la gent treballi amb condicions mínimament dignes, perquè l'altre que ens hem de plantejar és es pot viure amb 200 o 300 euros al mes si t'has de moure i has d'agafar el transport públic o has d'agafar el cotxe o has de fer això? Per tant, això, aquesta pregunta també en l'hem de fer, però el debat no està en la legislació laboral, perquè s'ha demostrat amb les reformes laborals que hem anat tenint, que tenien que mantenir feina, no?, que tenien que fer no sé quantes coses, i el que han generat és més atur i més precarietat.
És això, professor? Minijob és minisou?
Bueno, hauria que veure de què parlem quan parlem de minijob, no? A Alemanya el minijob està regulat des del 2003 i allà pues, té unes condicions determinades, que hauria que veure si el que es vol és trasplantar això aquí o fer un altre tipus de normativa. A Alemanya el minijob pues, es pot cobrar fins a 400 euros, té una duració normalment d'uns 15 hores mensuals. Feina, el que sí que hi ha és la possibilitat de no tenir una causa de contracte, sinó que fer-ho lliurement, i aquí sí que hi ha una problemàtica, que aquí els tipus de contracte tenen que tenir una causa, i per tant el minijob no és que estigui regulat tal com està ara, es tindria que posar una possibilitat de fer un contracte sense una causa real, i per tant la possibilitat de no fer-lo indefinit. A més allà el minijob pues, també aporta la seguretat social, no és que sigui un contracte que no es cotitzi per ell, no? Són 120 euros de 8 euros de fiscalitat que paga l'empresa, i 112 euros de seguretat social. A més, el temps treballat, encara que no sigui temps complet, figura com un mes cotitzat igualment i tal. Per tant, hauria que veure si això és el que es vol fer aquí o no, perquè, clar, són aquestes propostes que es fan una miqueta així a l'aire. Farem minijob, ja és una miqueta sempre la batalla de les paraules, no? Diem minijob, no diem exactament el que és, i llavors és molt més fàcil poder, diguéssim, posar-lo com algú negatiu, o com algú positiu, no? Hem de veure quina és la regulació per llavors poder parlar més en propietat d'exactament si la proposta és bona o no.
Ha dit que a Alemanya el topall és 400 euros? És
a dir... Sí, efectivament, es poden fer diversos minijobs, inclús es pot compatibilitzar un minijob amb una altra feina a temps complet, etc. Però màxim fins a 400 euros, però per aquestes 15 hores.
I també hi ha un topall horari?
Sí, efectivament.
Aquestes 15 hores, clar, que deia?
Efectivament, les hores tenen que veure, o sigui, el que es cobra té que veure amb el salari hora, no? Que és una mica del que havíem de veure aquí, si és que realment s'està buscant pagar per sota el conveni o no. Clar. Perquè, clar, si fem l'operació de 400 euros per 15 hores, per 40 hores a la setmana seria un salari d'uns 1.200 euros. Llavors, clar, hi ha convenis que estarien per sobre d'això i altres més o menys per aquí. Llavors, hauria que veure això, si el que realment es busca o no és reduir salaris. No sé si serà això, o el que es vol fer és... Aviam, és que la situació és dramàtica, jo ho he comentat algun any, 27% d'atur, però és que entre els joves entre 16 i 19 anys estem amb un 74%, i entre 20 i 24 anys estem amb un 51,68%. Llavors, aviam, el que hi ha que fer és, com sigui, contractacions, com sigui que gent estigui treballant, inclús, aviam, la seguretat social d'aquests contractes, en lloc d'anar, que tindria que ser reduïda, inclús en lloc d'anar directament a el que són les arques de l'Estat, poden anar a fer una espècie de borsa de formació per gent jove, sobretot, per menys de 20 anys, perquè aquesta borsa se la puguin utilitzar i seguir-se formant, perquè estem també amb molta gent que amb el tot el boom de la construcció el que va fer és deixar d'estudiar, perquè hi havia molts salaris, etc. Ens deixem de formar i anem a viure, a treballar i guanyar diners. Quan això s'ha enfonsat, ara estem amb gent que ni estudia ni treballa, efectivament, i que està en una molt poca formació. I això és dramàtic per al país en general. Per ells, evidentment, però pel país en general.
Per tant, jo en aquesta línia és que, fins i tot per no dir que sempre diem a tot que no als sindicats, jo faria una contraproposta. És a dir, no situem el minijob, situem veritablement un contracte de treball i formació. És a dir, relacionem directament els cicles formatius de l'FP, doncs, que aproximadament duren 2 anys, en què tu de manera efectiva facis, doncs, potser un 40% de la jornada lectiva i el 60% de treball, o a l'inrevés, o progressiu, i per tant ja faries una educació, tindries una aportació pública en l'àmbit de la formació i que fos reglada, i en l'àmbit de treball sent... Això és per model alemany.
Sí, la formació professional en alternància, que es diu.
Aquesta els hi ha funcionat, no? I així es podria... I, per tant, estaríem parlant...
És a dir, perquè se situïn els oients, el que l'Estat aporta en prestació de l'atur, que en lloc de ser la prestació de l'atur sigui com una mena de sou que es compagina no, el qui treballa i el qui es forma.
No, una cosa és que si tu durant l'atur... el tema d'estudiar o no i fer pràctiques com a regular, que entraríem en una altra situació potser més complexa ara d'explicar i de parlar breument. No, és senzillament que dius, tu t'incorpores a un curs, a un cicle formatiu, de DFP reglada, per tant, si voleu, dels altres cursos de formació d'aturats també, i la part de la jornada que tu dediques a les pràctiques, no? Pues això ho fas efectiu en el lloc de treball, bueno, i això té uns costos per l'empresa també, perquè si no, el que passaria és a dir, si tot és diner públic, el que acabarà passant és que es substituiran treballadors doncs fixes per treballadors d'aquests, i tampoc això no ho podem fer, que és el que ha fet la reforma laboral. La reforma laboral està expulsant a la gent de més edat, i si es contracta el pot que es contracta, no? És per baixar, doncs, costos a la meitat de la meitat, no? Però vull dir que fórmules, si es vol, per la gent jove i per la gent no tan jove, perquè el problema de la formació no només és un tema de gent jove, se'n podien fer. I nosaltres aquí sí que ens sentaríem en una taula. Nosaltres el que no ens sentarem en una taula és a pactar situacions d'aquestes. Per una qüestió, perquè s'ha demostrat reforma laboral, darrere reforma laboral, que amb el que s'ha intentat de veritat costos d'ampliar pues, causes d'acomiadament, tot això no ha sortit. S'ha aconseguit, han aconseguit la devaluació salarial, perquè l'han aconseguit. Perquè els salaris, tranquil·lament, aquí no li han baixat com a mínim el salari un 10%. I si contem l'acumulat del que no t'han pujat d'inflació dels últims anys, et surt més. Per tant, la devaluació s'ha produït i no ha tingut cap impacte en l'economia. Però dius, ens podíem arribar a plantejar, si tot això que ha passat ara trobéssim que en comptes de que creix l'atur es va reduint, doncs potser ens hauríem de callar, hauríem de parlar amb la boca més petita als sindicats, perquè hi hauria un efecte real en el mercat de treball. Però és que veiem que l'efecte que hi ha és el contrari.
Ara de seguida dono la paraula a la resta de tertulians. Els volia preguntar, tècnicament, sobre com s'està fent a Alemanya aquestes minifeines, qui s'hi pot acollir, qui no s'hi pot acollir, quins límits hi ha, per exemple, pensionistes que vulguin completar la seva pensió, això pot ser, gent que està cobrant la prestació de l'atur continuaria cobrant aquesta prestació tot i que s'eliminés el seu nom, que és el que realment busca, que és que vagi baixant les llistes d'aturats. Tot això, quin tipus de persones es poden acollir aquests minijobs?
No, jo entenc que el que s'intenta amb el minijob és que es pugui acollir tot tipus de persones, no? per exemple, reduir el número de persones aturades, 5 milions d'aturats, 3 milions de persones que estan cobrant l'atur, amb un cost de 2.120 milions d'euros mensuals costa les prestacions d'atur, i suposo que el que es vol fer això és universalitzar-lo. No? I el que s'havia de comentar és, respecte a la reforma laboral, les reformes laborals, si es busca o si es pretén dir que tenen que tenir causa-efecte amb la contractació automàtica de treballadors, evidentment no és així, no té sentit. La darrere té que haver-hi un creixement econòmic, però sí que és cert que signifiquen unes bases com per quan, si algun dia sortim d'aquestes paràmetres negatius i comencem a créixer, doncs es puguin contractar amb més facilitat per les empreses. Jo la veig així, la reforma laboral, amb coses positives, coses negatives, però entenc que dona un marc possible, més flexible, perquè estem en un país en el que les relacions laborals eren extraordinàriament rígides, per tota una sèrie de coses que teníem que parlar, que no ens dona temps de parlar-ho ara, no? Llavors crec que una flexibilització sí que era necessària. Hi ha coses millorables, hi ha coses que mal utilitzades per algun empresari doncs poden, evidentment, anar en perjudici del treballador, però al final estem sempre amb qui aplica les coses, no? El marc és bastant possible de poder-lo utilitzar de forma bé, però bueno, sempre és cert que hi ha gent que ho pot utilitzar de forma negativa, no? Però crec que en general és positiu.
Una última pregunta tècnica i ara sí, cedeixo la paraula. Es poden anar acumulant minifeines? Treballo en aquesta cadena de menjar ràpid, treballo com a cangura, no sé on treballo, es poden anar acumulant?
Sí, home, entenc que sí que... Bueno, a Alemanya es poden acumular, ja dic, fins un màxim de cobrar 400 euros, perquè si no ja no té el tractament de minijob. I entenc que aquí, clar, el que...
No, volia dir molts minijobs. És a dir, sí. Minijob en una hamburgueseria, minijob
a una botiga... Sí, dic simultàniament a la vegada, sí, clar.
I el que passa que hi ha
fins arribar a 6 minijobs i em queda un sou de 6x4, doncs...
No, màxim 400 euros.
No es pot.
No, perquè són 4, són unes hores de treball, 15... Uh-huh. És una utilització del temps parcial. Allà, al resta d'Europa hi ha molta cultura d'utilització del contracte a temps parcial. Aquí no l'hem tingut tant. Últimament, amb alguna reforma que s'ha fet, hi ha algun principi del que es fa una reforma del contracte a temps parcial i s'utilitza, però igual té que veure amb el tema de les hipoteques o així, no sé, ja no hi ha massa cultura aquí d'utilització del temps parcial abans de quan les coses anaven bé, abans de la crisi econòmica, no? Ara amb la crisi econòmica la gent s'acula el temps parcial, però és una forma bona de poder de vegades compatibilitzar la feina i la vida familiar, o inclús la feina i el que és la formació, no? Llavors sí que es podria fer, entenc, sí.
No, aquí també el temps parcial no s'ha utilitzat en part, per la raó que tu deies, però sobretot perquè l'estructura organitzativa de les empreses no s'ha volgut adaptar mai.
Això és cert, també.
Funciona una jornada completa, sigui partida o no, pam-pam, i l'altre és un problema, perquè una reducció de jornada per maternitat, no, les empreses t'ho plantegen per un problema, quan és una... Quan seria un temps parcial. Per tant, no hi ha aquesta mentalitat i tampoc no hi ha l'altra mentalitat. L'altre que volia situar és les comparacions amb tot, però en legislació laboral més... són molt complexes amb altres sí. països, no? Perquè, per exemple, a Alemanya no tenen salari mínim interprofessional, no? Alemanya, que en teoria era el paradís, no és tan paradís, no? Perquè ara els sindicats d'allà comencen a defensar que hi ha d'haver un salari mínim interprofessional, perquè fins ara no havia fet falta, perquè les empreses i d'allò, doncs els salaris eren molt elevats, no havien entrat no, en el seu moment els minijobs i l'impacte que ha tingut de degradació de les condicions laborals. Per tant, és complex. I aquí, coneixent-nos, doncs ja no ens dirien el salari conveni de referència, sinó que ja ens dirien el salari mínim interprofessional. I, per tant, la base seria a partir de 600 euros. No seria a partir de que, per exemple, dels convenis signats a Catalunya, el 40% tenen salari mínim 1.000 euros i els altres doncs, estan entre 600 i allò, i la progressivitat. Vull dir que aquí, com que ens coneixem que es fan les, doncs, les picaresques legislatives que es fan, té molts riscos propostes
jo
així.
Jo també voldria afegir, de vegades abans hem començat, hem comentat el company que les empreses no s'utilitzaven el contracte flexible per contracte parcial, per una forma d'estructuració. I efectivament és que hi ha errades de gestió. Hi ha errades de gestió a l'hora d'únicament pagar salari fix sense fer salaris variables i, per tant, flexibilitzar una miqueta el salari. També pagar un salari no tangible, és a dir, amb els intangibles com temps d'horaris, com desenvolupament professional, etc. Tampoc s'ha utilitzat bé aquest temps parcial, sinó per més rígid i tal, estructura salari rígid per pagar un temps de treball també rígid, no? I després també el que és la gestió de les persones de més de 45 anys té que veure amb que les empreses això pues, ho han fet bastant malament, no? A partir de 45 anys ja ets gran, ja, fixa't que era un dels contractes que s'intentaven bonificar perquè eren persones amb risc, ja no diem a partir dels 55 anys, no? Llavors, pues, això és una part que s'ha de gestionar millor i la normativa no farà que es gestioni millor si no és que les empreses ho gestionen pues, per recursos humans, no?
Comencem ara al torn de consulta, sí. Si algú té una pregunta, com que ens estem acostant molt a les 10, ja us faig un atracament a mà armada, que és allargar aquest tema després de les 10, si poden els nostres tertulians, res, una miqueta per respectar el butlletí de les 10 i després continuem parlant. Però si vols, Francesc Marc, no, la primera pregunta.
Molt ràpid, no? Que és veritat que això ja existeix. Jo tinc estudiants, allò, alumnes, que em diuen que fan coses d'aquestes semblants, és a dir, que fan unes hores en un lloc, unes hores en un altre, i entremig estudien. Vull dir, hi ha gent que... No, el meu dubte és una reflexió pregunta pels convidats, és una mica fins a quin punt hi ha unes activitats que és evident que això sembla que és més fàcil d'encaixar, suposo el comerç, per exemple, no? I d'altres activitats i altres sectors que és més complicat. I potser perquè jo sóc fill de la classe treballadora aquella, és a dir, els meus pares tenien al cap allò un treball per tota la vida, però també perquè escolto que ara hi ha gent del món dels sindicats o de l'empresa que reflexiona que al final tornem a descobrir la sopa d'all, és a dir, que un bon treballador és aquell que coneix la seva activitat, té una experiència... Fins a quin punt aquest concepte de minijob és aplicable però no generalitzable, perquè justament també estem buscant que el que acaba sent més rendible i millor és tenir una persona, un home o una dona que sap fer bé una feina, i malgrat que s'implanta el concepte aquest de lo fragmentari, de lo curt, com es pot lligar el minijob amb buscar gent que pugui treballar de manera qualitativa, bona, sobretot en un país en el que hem de créixer en qualitat, no?
Sí, bueno, jo crec que això, i ara el que diré semblarà raro que ho digui jo, però jo crec que és perquè s'ha pervertit el concepte a partir dels anys 90. És a dir, la figura de l'aprenent estava molt bé. És a dir, tu entraves, jo vaig ser aprenent administratiu i doncs, principalment en l'àmbit de la construcció, no? I allò que passava als anys 80, que pum, 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 et comptava i t'acabaven fent fixa, no? Al cap de 3 anys i estaves amb dos contractes temporals. La legislació i les dinàmiques a partir dels 80 això ho van pervertir. Aquesta projecció que tu, si tu treballaves a 3 anys, podies tindre l'estabilitat, als anys 90 s'ha perdut i s'ha anat això, els contractes temporals, a que passaves pues, això d'administratiu a pizzero, barman, i per això té els riscos que tenen és la precarització laboral acaba anant en contra la professionalització, sí. No? I que és el problema de la legislació que tenim. Jo amb l'únic que coincideixo amb el de Pimec, i que nosaltres ja ho havíem situat fa temps, és la legislació laboral hi hauria d'haver el contracte fix i el contracte temporal per les feines que són temporals, i hauríem d'anar a una simplificació, no? I després hi haurien matisos dintre d'aquestes dues grans figures, si es va cap aquí, es pot garantir el que tu situes. Si no, l'altre és una dispersió que al final acaba sent aprenent de tot, no?, i professional de res.
No? Jo una mica, contestant, si es pot generalitzar de tots els sectors, entenc que hi ha sectors molt més, bueno, que es pot implantar més fàcilment, com és l'hostaleria també i comerç, no? I també sobretot per gent més jove. Entenc que el mini jove, per gent més jove o per gent que estigui, diguéssim, doncs, que hi hagi un dels sous a casa que sigui complert i que l'altre doncs, vulgui complementar una miqueta. Per aquestes dinàmiques sí que pot funcionar, no? I en quant a el que és el problema de la formació professional ha sigut el gran problema, ha sigut una cosa no ben regulada i és imprescindible utilitzar un model de demanda de la formació professional en alternància, en el que l'alumne està a la vegada fent formació professional i a la vegada pràctiques a les empreses. I no només empreses espanyoles, sinó també empreses europees, no? El govern tindria que fer són contactes amb altres empreses d'altres països per poder fer aquesta formació i a la vegada treballar i tenir una experiència en mercats internacionals i tot això seria molt enriquidor.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 11 minuts del matí, com podeu escoltar, la tertúlia ha continuat off the micro amb el butlletí. Realment el tema que estem tractant és molt interessant, és la qüestió dels minijobs, aquesta proposta que ve d'Alemanya i que a casa nostra la patronal Pimec ahir va posar damunt de la taula tot pressionant a governs espanyol i català perquè el comenci a implantar aquí. Hem parlat de quines possibilitats té, de si és una retallada nova de drets laborals camuflada amb petits salaris, petites feines, i estàvem donant la paraula als nostres tertulians. Té el torn ara l'Albert Montagut.
Jo vull fer dues preguntes i van pels dos, o sigui que si un vol contestar una i l'altra, doncs perfecte.
Quan diu van pels dos, recordem que tenim el Camil Ros, secretari de Política Sindical d'UGT, i Jordi Costa, professor d'EADA i director del programa de Relacions Laborals Estratègiques i compensació integral. Disculpa, Albert, però ara molta gent que s'està llevant.
M'interessa l'opinió de tots dos. Hem passat molts anys que la idea del treballador s'ha anat difuminant per la societat de consum. El treballador durant molts anys va perdre la seva, diríem, sensació de pertanyer a una classe. El treballador va evolucionar, va voler abraçar el consum, la bombolla econòmica a Espanya ho va permetre, Europa en general ho va permetre, i van ser uns anys on aquesta idea de classe es va anar diluint, es va anar perdent claríssimament, i els sindicats van anar perdent claríssimament un paper determinant. Va arribar la crisi i els sindicats han tornat a emergir. Però abans de que entressin vostès a la tertúlia, en Francesc deia una cosa que a mi m'ha interessat molt. Les protestes de la gent no es canalitzen ja tant pels sindicats, protestes laborals, sinó per noves formes de protesta. M'agradaria saber, primer, quin és el paper que realment tindran els sindicats amb aquesta crisi que s'allarga tant i tant i tant. I la segona pregunta és molt concreta, una de les dades bones del dia, és una cara i una creu. Diu que l'atur baixarà el 14,9% a l'any 2019. Si tenim 5 anys més per endavant d'aquest calvari. M'agradaria saber, des del punt de vista d'anàlisi, què passarà als nostres carrers. Què passarà amb aquests 5 anys que encara tenim de transformació social i d'aquesta malaltia econòmica que afecta pràcticament a quasi tota la població laboral. Totes dues preguntes.
Bé, si vols, sobre la primera. Però si l'1 de maig d'enguany va començar diumenge passat. Diumenge passat, als carrers de Barcelona, tot i la pluja, estaven plens de gent, doncs, del sector de l'educació, de la sanitat, i allà els sindicats també hi érem, sense ser protagonistes, però hi eren com organitzacions i les nova gent. I nova gent i que es va incorporant, no? Nosaltres tenim el repte, perquè no tot sembli allò justificat, nosaltres tenim el repte d'agafar nova centralitat en aquestes mobilitzacions. Nosaltres tenim un problema que és que si signem un acord i fem una foto amb un polític, doncs això vol dir que som dolents perquè hem rebaixat les nostres aspiracions i signem per res. No? És a dir, se'ns posa del costat de la política i nosaltres no som política, som una part del sistema, jo no dic que estiguem fora. I per tant, sí que tenim un problema de visibilitzar el que fem i el que cada dia fan els nostres delegats a les empreses, defendent llocs de treball, tot això que no es veu, i això ho hem de saber visualitzar. Crec que encara tenim molt més del que la gent es pensa, no? És a dir, les dues grans manifestacions, no les comparo un nombre, però les dues grans manifestacions que es van produir l'any passat a Catalunya, Una va ser la vaga general del 14N i l'altra, evident, molt més, va ser l'11 de setembre. Per tant, nosaltres capacitat de mobilització social en seguim tenint. Hem de poder, no?, obrir més les portes i les finestres perquè la gent no ens vegi com una part del sistema, perquè no ho som. A nosaltres ens van dir que érem del nord i érem rics, no? I resulta que som del sud i pobres, no? Perquè tu deies, tothom volia ser classe mitjana, o la classe mitjana amb 3 mesos a l'atur s'acaba, no? Però tothom renunciava als seus orígens perquè volia ser més, i no érem tal. Ningú ens vam saber posar en el lloc que, on estàvem, no? Per tant, en part també està en crisi el model d'organitzacions tradicionals, però jo crec que han de tindre la voluntat de canviar. L'UGT enguany fem 125 anys, en moments alts i baixos. Si tenim 125 anys, no? Si vam organitzar el primer 1 de maig a Catalunya, que va ser el 1890, que ara llegeixes el manifest i com a mínim 5 de les reivindicacions pràcticament són les mateixes.
Quina és? Dóna'ns una reivindicació.
N'hi ha una que és molt divertida, que és el 8 de 9, que diu que està en contra de les agències de col·locació. I diu agències de col·locació. Clar, el 1890, bueno, era una altra cosa, agència de col·locació, més d'allò, dius, l'altre era el treball infantil, el d'allò, n'hi havia, no? Però tu vas mirant i dius, bueno, hi ha coses que... Per tant, el sindicalisme, jo sempre dic que és el fil roig de la història, en aquest cas de Catalunya, que per tant s'ha d'anar adaptant a les circumstàncies, i ara li toca tornar-se a adaptar. És a dir, el nostre model organitzatiu i la nostra estratègia sindical dels 80s i 90s ha donat els seus rèdits i s'han aconseguit millores, especialment a les grans empreses, a les petites empreses, donant cobertura en convenis col·lectius, amb acords en meses de negociació, però ara això ja no toca, perquè la situació és una altra, perquè fins als acords que vam arribar l'any passat de flexibilitat no han servit per res. A l'acord de pensions que vam arribar, que va frenar als 67 anys, ara se'l vol encarregar. Per tant, hem de canviar. Jo crec que hem d'anar cap a un sindicalisme més de contrapoder. És a dir, que si arribem a un acord, no?, és que és un acord equilibrat i que dona resultats. Si no, la nostra gent, que són els treballadors, els que surten a la manifestació, no ens ho perdonaran.
Professor.
Respecte a la segona pregunta, què passarà si mantenim aquest nivell? Jo el que sí que tinc por és que fins ara el que són les estructures d'atur, l'apoi de les famílies, tot això ha anat fent que les coses puguin anar, s'han anat trampejant, gent que estava passant malament, però bueno, més o menys la societat encara va aguantant. Jo el que tinc por és que al final es produeix una fracturació entre el que té feina i el que no té feina. Fins ara inclús el que té feina, que era aquesta classe mitja que tenia possibilitats d'anar gastant, d'estar amb el consum, doncs havia retret una miqueta de gastar perquè veia, doncs, que aquesta situació era així, intentar readaptar-se, no? No sé si al final el que acabarem de dir, mira, jo que tinc feina i que més o menys vull anar fent, doncs ja m'oblido de lo que és l'altra part de la societat que no té feina, i jo vaig tirant per la meva, i que aquella altra societat quedi una mica enrere, els que no tenen feina. Jo tinc por que pugui passar això. Això seria molt, 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 molt dolent com a estructuració de societat, no? Entenc que s'han d'intentar, doncs que els mecanismes de solidaritat, tant el que són familiars, tant el que és que l'Estat segueixi aguantant una miqueta això, doncs es vagi mantenint, no? I el que sí que és necessari, està clar, és que no seguim amb aquest ritme de destrucció, no? Si el que fem ja és almenys parar-lo, posar-li un tallafocs i que almenys vagi reduint, doncs podrà aguantar-se una miqueta la situació, no? Si no, doncs està clar que al final això no es pot aguantar.
Carles i després Martí.
Sí, jo estic escoltant molt atentament, i no puc deixar de pensar una miqueta en el sector que jo conec, que és en el que jo treballo, que és el de la televisió. La televisió és un sector en el que més flexibilitat laboral no hi pot haver. És a dir, la majoria dels que hi som estem en... som treballadors que no tenim contractes laborals, som freelancers, tenim contractes per obra, que a més s'interrompen per part de l'empresa sense més motiu que un descens de l'audiència. És a dir, i pensant en tot això que esteu dient, clar, a mi em preocupa perquè, esclar, és el sector, el de la televisió, que més destrucció de llocs de treball està patint després de la construcció. Jo el que estic veient per la meva experiència personal és que quanta més flexibilització del mercat laboral hi ha, més aflora la voracitat empresarial. I a mi això, és clar, em preocupa, perquè si la sortida que estem proposant a tota aquesta situació d'atur és anar per aquest camí, doncs jo la pregunta que llenço aquí sobre la taula és si realment anirem pel mateix derroter que estem anant en el camp de la televisió.
Sí, jo crec que la clave, és a dir, hi ha un problema, que aquí abans, quan parlàvem de precarietats i d'això que no havíem entrat en la crisi, jo crec que les empreses van confondre temporalitat amb precarietat, és a dir, cada cop que es feia es contractava algú temporalment, es dotava de precarietat, i amb el tema de la flexibilitat és el mateix. És a dir, la flexibilitat ha de ser pactada, no? Fins i tot nosaltres diem que la flexibilitat ha de ser d'anada i de tornada. És a dir, nosaltres els treballadors, és veritat que pels nous processos productius ens hem d'adaptar potser més a les pujades i baixades de la producció o de l'activitat de les empreses. Però també ha de ser de tornada, per si nosaltres doncs volem estudiar, volem fer no sé què, volem fer no sé quantes, hi ha d'haver unes garanties. Nosaltres, aviam, al debat del mercat de treball hem de deixar de discutir de com s'entra en pitjors condicions, no? I com es marxa encara pitjor o sense diners, sinó de com ens hi quedem, no? I la flexibilitat aquesta és la real, però no pot ser sinònim d'això. Dius que ets més flexible, el treballador té menys poder, entre cometes, l'empresari pren mesures d'allò, no? I això va lligat també amb el que dèieu del 14% d'atur. Mira, el que diré és una mica així, és bèstia, però si baixem del 25 al 14 i triguem tants anys, la diferència de si entrem en la crisi social o hi ha el trencament és si hi ha rotació entre l'atur. És a dir, el gran problema de l'atur, a part de la xifra, és que no rota. És a dir, tu entres a l'atur un any, dos anys, tres anys i no perds feina. Si tu entres a l'atur i al cap d'un any trobes feina i després n'entra un altre i després n'entra un altre, evidentment que és una situació precària. Però socialment es pot aguantar molt més que si la gent es va construint, que és el perill, un atur de llarga durada molt estructural. Sí. Si això passa, patem.
Sí, bueno,
si hi ha rotació, que és ara el que ens està passant. Fins ara, fins l'any passat, fins i tot amb un 20% d'atur, estem mantenint els ingressos de la Seguretat Social per pagar les pensions. Per tant, fins ara no obro el sistema de pensions, però com un exemple de dir, amb un 20% d'atur, s'aguanta el pagament de les pensions. Per tant, no està tan malament el sistema. Ara, clar, si això es converteix en estructural, doncs sí, anem al...
Breument, professor, i després el Martí Perarnau tancarà la tertúlia.
Sí, respecte a el que comentàveu de que les mesures de flexibilització doncs poden anar per una precarització de lo que és el lloc de treball del treballador. Home, aviam, la normativa sempre es pot utilitzar d'una forma bona o dolenta, eh? Jo assessoro empreses a part de ser professor d'EADA i tinc molts, la majoria d'empresaris no volen utilitzar aquesta normativa per, diguéssim, fer fora gent i per... el que passa és que sí que és cert que quan hi ha una flexibilització, per tant, una traslació una miqueta del que és la part de poder de la relació laboral amb l'empresa, perquè una sèrie de drets pues, que hi havien més consolidats pues, són flexibilitzats, pues, hi ha el risc de que s'utilitzi malament. Però això és com una vegada estem sempre amb el que és la mala gestió de les coses.
Martí, remata-ho.
Jo volia preguntar, si entren els minijobs, si arriben per quedar-se, primera pregunta, i segona, és evident que a la persona que se'l contracta per un d'aquests minijobs té una petita solució, dic petita per l'import, una petita solució momentània. Però des d'un punt de vista estructural, això és algun tipus de solució? Més enllà de la solució individual i puntual i petita de la persona que es beneficia d'aquest minijob?
Bueno, jo al final teníem que acotar-lo una miqueta, però jo crec que sí que té que ser una mesura més conjuntural que no estructural, no? Tot i que a Alemanya pues, ja porten 10 anys en minijobs, no? I sembla que hagi arribat per quedar-se allà, no? Jo crec que sí que té que ser una mesura més conjuntural que no estructural.
Jo crec que aquí el problema és que sempre ens quedem lo dolent de cada lloc. Per tant, si ho acaben posant, ens ho acabarem quedant, ens diran que és excepcional i ho acaben cobrint de manera general. I el minijob jo crec que com d'altres coses, ha de tindre un terra social, és a dir, que ha de tindre un mínim de subsistència i que ha d'anar lligat amb la formació. Jo torno a la proposta d'origen. Si hem d'entrar en un debat així, és com combinem formació i treball, no com fem contractes de treball barats.
Era l'opinió de Camil Ros, secretari de Política Sindical d'UGT, que ens ha volgut acompanyar en aquest primer de maig per parlar primerament del minijocs, però amb l'Albert Montagut hem acabat parlant una mica del paper dels sindicats, i també el Jordi Costa, professor d'EADA i director del programa de Relacions Laborals Estratègiques i Compensació Integral. Senyors, moltes gràcies i fins una altra.
Bon dia.
Bon dia.
El perquè de tot plegat.